La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda, bon vespre ja, amics i amigues. Sant Ignasi de Loyola, l'apostolat del mar, el camí sinodal en general, els reptes de les migracions, la resplendor de la dimensió humana de la vida, el fruit de l'esperit i les vocacions, així com el misteri de l'Església i l'any de la família Amoris Laetitia, són els principals temes molt variats que tractaven ahir els bisbes de Catalunya a les seves cartes dominicals. El de Lleida, Salvador Jiménez, recorda que aquesta diòcesi té alguns aspectes en què coincideixen les devocions a Sant Jaume i a Sant Ignasi, ja que aquests dos sants tenen dos llocs molt significatius en la pietat del poble cristià en aquest bisbat. Per exemple, esmenta la capella del Peu del Romeu en ple carrer Major de la capital del Segrià i el nom i el lloc d'una parròquia d'un poblat barri de la ciutat que vincula moltes famílies a les iniciatives comunitàries. En definitiva, també la festa de Sant Jaume amb el popular rumiatge dels fanalets és molt viscuda a la ciutat i encara que no es podrà celebrar aquest proper diumenge amb normalitat, Lleida la viu igualment amb el mateix esperit, com que també recorda el seu pastor. I d'un altre pastor, d'un altre bisbe, volem parlar avui en l'inici de l'últim programa de la temporada. És el bisbe auxiliar de Barcelona, Toni Vedell, que té un tumor en el pàncreas que l'obligarà a reduir la seva activitat pastoral i social als propers mesos. Ho va fer públic ell mateix divendres passat amb aquesta interpel·ladora frase. Deia així: demano al Senyor poder afrontar aquest moment de malaltia sentint la seva companyia, intuint que tot això és una crida amorosa d'ell per estimar-lo més i seguir-lo. La rebo, afegia, com una nova missió, la d'estar més a prop de la seva creu sota la protecció de la Mare de Déu, demanant la intercessió del Beat Joan Roig i Digue'l. Un exemple també per a la caritat i pel braç amorós de l'Església expressat en les diverses càritas. Sí, efectivament, avui és l'últim programa de la temporada a la veu de Càritas i el volem tancar recollint alguns dels millors missatges, també accions presentades i testimonis d'aquests últims mesos. En el comentari, Lluís Simón Pascual, vicari de la Caritat i coordinador de la Comissió Diocesana de Tarragona per fer front als efectes del Covid, parla del document Impuls Eclesial, Transformació Social des d'un temps d'incertesa, una mirada de confiança. Després ens presentarà el projecte FARS el seu coordinador, el voluntari Robert Isas, en aquest cas de la diòcesi de Vic. És una iniciativa de Càritas Interparroquial de Torelló, concretament. I el testimoni, avui per tancar temporada, serà Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Serà entrevistat a la llum de les memòries que les Càritas catalanes han presentat aquest any pel nostre company Lluís Miguel Luna, adjunt a presidència de Càritas Catalunya i cap de comunicació. Tot això amb les notícies i l'agenda fins a les 9. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el mateix Lluís Miguel Luna, amb la Montserrat Creus i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
Comencem amb la reflexió que avui ens ofereix el vicari de la Caritat i coordinador de la Comissió Diocesana per fer front als efectes del Covid-19, Lluís Simón Pascual. Mossèn Lluís Simón, bona nit i endavant amb la seva reflexió que ens proposa.
Bona nit, moltes gràcies. Aquesta pandèmia que estem vivint va irrompre d'una manera inesperada, però amb una força aclaparadora. I tots estem palpant com afecta, doncs, d'una manera extraordinària, ens està afectant totes les dimensions de la vida de les persones i de tota la societat. Els seus efectes són a escala planetària i estan generant repercussions en la vida del nostre món i les seves conseqüències finals encara són imprevisibles. Tot això ens planteja molts interrogants, moltes incerteses, donat que d'alguna manera aquesta pandèmia ha capgirat i posat en qüestió doncs, una part important dels valors i criteris de funcionament de la nostra societat, que fins ara semblaven inqüestionables. Al mateix temps, estem comprovant com aquesta crisi global està colpejant tantíssimes persones que s'estan veient afectades, sigui a nivell de salut, de soledat, econòmic, a nivell social, amb el que dèiem, amb la soledat i aïllament a la que especialment les persones de risc s'estan veient abocades. Aquest és el motiu de que aquí a l'Arxidiòcesi de Tarragona naixés una comissió per reflexionar i fer front als efectes de la Covid-19. L'arquebisbe de Tarragona doncs, va considerar que era necessari iniciar una reflexió, que encara que fos molt modestament, però que intentés oferir eines de discerniment, que poguessin ser d'ajuda per orientar-nos en aquest temps que ens toca viure. Aquest ha estat un dels grans reptes de la comissió. Hem estat reunint durant els darrers mesos i volíem que aquest treball pogués ser un estímul que impulsés accions concretes, que arribin realment a la vida de tantes i tantes persones que s'estan veient afectades. Per tant, en un primer moment, això sí, el treball va ser d'anàlisi de la situació, reflexionar bastament sobre què està passant i per què està passant. I d'aquí van sorgir unes constatacions per explicar la realitat que estem vivint. I ens fèiem aquestes preguntes. Què ens està dient aquesta situació tant a l'Església de Tarragona com a la nostra societat d'avui del segle XXI? Com afrontar els reptes que ens planteja per tal de sortir-ne reforçats i transformats? La comissió va proposar uns eixos de reflexió que caldria aprofundir i debatre bastament. En aquest document doncs, que s'ha preparat, els eixos de reflexió concrets que es proposaven serien aquests: la dignitat de la persona en totes les etapes de la vida i especialment en les circumstàncies de més vulnerabilitat i fins al moment de la mort. També volíem reflexionar sobre la incertesa. Vivim en un món en què sembla que l'única certesa sigui la incertesa. I això afecta molt a les persones, provocant molta angoixa. També volíem reflexionar sobre la dimensió espiritual de la persona, la transcendència i Déu. La proposta de l'Evangeli de Jesús i de la comunitat eclesial universal en una societat occidental com la nostra que ha anat abandonant les seves arrels i bases cristianes. També es proposava la reflexió sobre el tema de la sostenibilitat i el canvi climàtic, l'economia, el benestar i la igualtat, la democràcia, la política, la participació i la gestió pública. A la llum d'aquesta reflexió que es feia, perquè ens semblava important que es pogués reflexionar per poder fer un discerniment acurat, subratllàvem algunes de les prioritats que s'haurien d'abordar amb més urgència, assenyalant a partir d'aquí unes propostes així concretes de treball que es volia oferir tant a la comunitat eclesial de Tarragona com també vers la societat. Les propostes més destacades es refereixen a accions que afecten els àmbits que s'han considerat més afectats per aquesta situació que ens està tocant viure. I voldria doncs, compartir les 5 propostes i línies d'actuació que la comissió ha proposat en relació a aquests aspectes i aquestes dimensions. Una primera línia d'actuació i prioritat és respecte a la gent gran i a les persones malaltes. Faig un resum, no faig d'una manera exhaustiva totes les propostes perquè seria molt llarg, però en relació a la gent gran i les persones malaltes es fa una crida perquè s'afavoreixi que la gent gran i les persones malaltes, sobretot les que estan soles, siguin acompanyades en aquests moments de tanta solitud, especialment al final de la vida. I es proposa a l'Església de Tarragona crear una xarxa de solidaritat que atengui aquestes persones, creant també vincles amb institucions no vinculades directament a l'Església i que puguin tenir, que tinguem objectius comuns. En segon lloc, també es proposen línies d'actuació respecte al medi ambient i la cura de la casa comuna. És evident que aquest tema és importantíssim. I es proposa un pla de formació a la diòcesi que promogui la sensibilització i un canvi de mentalitat que estimuli aquesta opció per un estil de vida més auster. També fomentar l'ús dels recursos del projecte de la xarxa Ecoparròquies Solidàries. Un tercer Una tercera prioritat i objectiu i propostes es refereix, evidentment, respecte a les persones en exclusió social. Es proposa un pla de xoc caritatiu, basada en la solidaritat i l'acció social. Es proposa informar la societat dels recursos i ajudes que s'ofereixin des de les diferents institucions d'àmbit eclesial, superar un cert parcialisme a l'hora d'oferir serveis i ajuts i valorar la possibilitat que l'Església pugui destinar béns per crear projectes d'ajuda en aquesta situació que estem vivint. Un quart objectiu i una quarta prioritat en relació a la qual es proposen línies d'actuació és respecte a l'espiritualitat i la vivència de la fe. Es proposa apropar la formació i la reflexió a tota la comunitat cristiana de la diòcesi, per tal que cada cristià es pugui respondre realment a la pregunta de què significa ser creient ara, en temps de pandèmia. I finalment, el cinquè aspecte o línia d'actuació es refereix a la tecnologia, que també doncs, en aquest moment s'utilitza d'una manera especial i està sent una manera d'apropar-se a la gent, i es proposa que aquesta tecnologia estigui sempre al servei de les persones i de les comunitats, que s'ofereixin eines que puguin ser utilitzades per les parròquies per animar les comunitats, posant tota la capacitat tecnològica al servei de l'Evangeli. En conclusió, és cert que estem en un temps d'incertesa que provoca sofriment, però des de la comissió, en aquest document que s'ha presentat i que hem anomenat Impuls Eclesial, Transformació Social, des d'un temps d'incertesa, una mirada de confiança, doncs pensem que hi ha motius per l'esperança. L'Esperit de Déu il·lumina tota situació i és capaç de transformar-la a través dels homes i dones que s'obren a la seva presència i a la seva acció, en una transformació en camins més humans i més autèntics per tots. Per això aquesta comissió diocesana de Tarragona desitjava que el seu treball servís a tots els estaments diocesans per fer una profunda reflexió que ajudi a cercar aquests camins més humans, que il·luminin la missió de l'Església Tarragona i posant també aquest treball a disposició de tota la societat, conscients que el futur és comú per a tots.
Doncs una bona exposició que ens acaba de fer mossèn Lluís Simón Pascual, vicari de la Caritat i coordinador de la Comissió Diocesana de Tarragona per fer front als efectes del Covid. Molta feina per fer i, evidentment, sense mirar, com sempre, ni la creença, ni la religió, ni el color de la pell de les persones que demanen ajuda. No sé si vol acabar amb alguna felicitació nadalenca als qui ens escolten, que ja tenim molt a prop aquest 25 de desembre.
Sí, doncs desitjar a tots, després d'aquestes setmanes de preparació, tenim aquí ben a prop el Nadal, i desitjar precisament a la llum de tot això que deia, doncs que aquest Nadal, que serà diferent, pugui ser realment un moment, no?, de pau, d'esperança, no? Estem en aquests temps d'incertesa, estem necessitats més que mai de consol, d'esperança i de llum, i per tant desitjar a tots els oients que realment, no?, puguin descobrir, puguin percebre i puguin viure doncs, aquests dies, malgrat totes les circumstàncies doncs, molt doloroses que molta gent està vivint, doncs aquests espais de pau i de molta esperança. Això ho desitjo per tots els oients.
Gràcies novament, mossèn Lluís Simón Pascual, vicari de Caritat de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Salutacions també a l'arcabisbe Joan Planelles i a tota la diòcesi i tots els seus membres. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar
i a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Com us dèiem ara fa un moment, volem presentar-vos el projecte de detecció de vulnerabilitats en les persones grans i altres persones amb solitud no desitjada que ens ofereixen i ens expliquen des de Càritas Interparroquial de Torelló, a la diòcesi de Vic. És el projecte que es diu FARS. Consisteix precisament en això, en la detecció de situacions de solitud no desitjada que afecten persones grans o altres mancades de xarxa social i que comporta situacions de vulnerabilitat i fragilitat social i personal. Està pensat perquè aquestes situacions siguin trobades i afrontades a través d'una xarxa de voluntaris formada per homes i dones, comerços, associacions i entitats d'aquest mateix poble de Torelló vinculades al programa d'acció social d'atenció a les persones grans Fem Companyia, que col·laborin en la detecció i puguin oferir-los el suport necessari de manera coordinada amb Benestar Social i altres agents del municipi. En parlem amb el coordinador d'aquest projecte FARS, Robert Isas, que ja ens escolta. Senyor Robert Isas, bona nit i benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona nit, bona nit.
Moltes gràcies. Bé, primer de tot, ens pot explicar per què es diu FARS, aquest projecte?
Sí, aquest projecte es diu FARS perquè, de la mateixa manera que un far irradia llum, que és continuada, per portar els vaixells cap a port quan tenen una adversitat, nosaltres volem, és a dir, aquest projecte volem aportar llum a una realitat que és invisible a vegades. Les persones vulnerables a vegades doncs, no es visibilitzen. Llavors, doncs, la nostra idea és portar llum o que ells sàpiguen que a un lloc on poden recórrer. En aquest cas és per les persones grans que es troben, això com has dit tu, en situació de vulnerabilitat. És per això que li hem donat aquest llum, no? Que
doncs
és,
molt...
per ells és un far on, i per nosaltres és un llum, una llum on trobar, detectar aquestes persones.
Molt bé, genial aquesta explicació perquè ens ha orientat, mai millor dit, no?, el nom d'aquest projecte. Bé, quins objectius i com va sorgir el projecte FARS, senyor Robert Isas?
Sí, jo primer diré com va sorgir. Va sorgir perquè des de fa ja anys, posem-hi més de 7 anys, 8, 9 anys, que Càritas de Torelló hi ha el programa Fem Companyia, que és l'acompanyament a persones grans, com a tants llocs. Però per allà l'any 2018 es va veure que a vegades potser necessitàvem detectar. És a dir, si fèiem acompanyament, com trobàvem aquestes persones? Cal dir que des de l'Ajuntament, o sigui, Benestar Social i el CAP de Torelló, fan detecció i molt ben feta. Però, esclar, a vegades són persones vulnerables que no gosen, són invisibles, com he dit, i que podíem complementar la detecció que ja fan aquests serveis públics. Com tu també has dit, amb comerços, associacions, amb el veïnatge. Es va veure aquesta necessitat. Ens en va parlar amb l'Ajuntament, amb la Regidoria de Benestar Social, i va arribar un moment en què el consistori de Torelló va veure que podia ser important tenir aquest projecte de detecció des d'aquest punt de vista, que la detecció la fes el veïnatge. I el consistori es va acollir al programa Xarxes de Viles Amigables amb les Persones Grans, que és un programa de l'OMS, per tant, a nivell europeu. I a l'entrar en aquest programa s'ha de fer un estudi de vulnerabilitats. La Diputació de Barcelona ens va ajudar i es va detectar, és a dir, es fa detecció de vulnerabilitats de totes les edats de la vila. I es va detectar que, en quant a les persones grans, feia falta una detecció al nivell que han exposat. I és així com va sortir. A partir d'aquí, Càritas es va oferir per elaborar aquest programa. Aquest és com va sortir.
Molt bé.
Els objectius.
Sí, els objectius. Endavant.
Tenim dos grans objectius, o generals, que són reduir... Nosaltres intentem ajudar a reduir l'aïllament social i la solitud no desitjada. I un altre gran objectiu és intentar tornar a connectar les persones aïllades amb solitud a la vida del poble. Esclar, per reduir i per tornar-les a connectar les hem de detectar. Per tant, de quin surt l'objectiu del que és, diguem-ne, doncs, fer la detecció. Un subobjectiu és sensibilitzar i implicar la comunitat, per això tenim els fars formats per veïns, o sigui, perquè s'impliqui la comunitat en l'aïllament i en l'explosió social. És a dir, en certa manera busquem que el poble contribuir que el poble sigui humà i solidari. Aquests són els tres objectius del projecte.
Molt bé, i ha estat molt ben explicat, fins i tot amb la primera resposta que ens ha dit, parlant del nom, no? És ser llum per a moltes situacions concretes, especialment de persones grans. Quin impacte, exacte, senyor Robert Ises, quin impacte i quin valor afegit té l'acció d'aquest projecte?
A veure, jo diria que un impacte, es pot deduir ja pel que he dit, és que té una dimensió comunitària. Aquí ens impliquem Càritas, però també els serveis públics, benestar social i el CAP, i un gran impacte, jo diria, és que també aquesta dimensió comunitària és que estem implicant el veïnatge. O sigui, comerços, farmàcies, òptiques, forns, perruqueries, que són els que coneixen el dia a dia de les persones del poble. Uh-huh. Un altre gran, jo diria, impacte és que es dedueix, és el treball en xarxa que fem. També important per nosaltres és que tant els detectors, els fars, com els voluntaris de Càritas que estem en aquest projecte d'acompanyament, són voluntaris. Per tant, actuem sota gratuïtat i sota el gran valor de l'altruisme. Per mi, jo crec que és un impacte important, un valor afegit. I l'altre és el treball que es fa d'inclusió social, és a dir, normalitzar les persones grans amb vulnerabilitat. Un altre impacte important és que han tingut molt bona acollida quan hem anat a oferir als comerços, a les entitats, si volien ser voluntaris de detecció. Han tingut molt bona acollida. Un valor o una cosa important jo vull remarcar és la bona coordinació que tenim des de Càritas i amb el nostre programa també, evidentment, amb benestar social i el CAP, fem els serveis públics, i últimament, finalment, també, que hem tingut un gran suport, és a dir, hem tingut l'assessorament d'una tècnica en persones grans hem tingut i tenim, assessorament de persones, una tècnica en persones grans de Càritas diocesana. Mm-hmm. Aquest seria l'impacte, els valors afegits que hem trobat a nivell de Càritas Torelló.
I tant. Important això perquè demostra que el valor de l'acció social de Càritas no és només ni de bon tros el del donatiu econòmic o el dels diners que es poden gestionar, que farien un cert capital d'ajuda. Aquí el gran tema és el capital social, oi? La llum que moltes persones grans poden necessitar.
Sí. Potser permet si em deixava, potser, o crec que és important dir, impacten els resultats, perquè estem trobant resultats. És a dir, el projecte aquest ha començat de detecció al novembre, i en aquests moments, des del novembre, hem detectat 11 persones i hem afegit, és a dir, estem fent visites a domicili d'aquestes persones conjuntament amb benestar social, n'hem fet 5, podríem dir una per mes, més o menys, com a proporció, i també vam iniciar amb 4 voluntaris de Càritas, els que fem acompanyament, i en aquests moments són 8. Són impacte de resultat, que també és important,
I tant.
Perdó, jo crec que és important dir-te això també.
I tant, i tant. Avui parlem amb Robert Ises, voluntari coordinador del projecte FARS, FARS que il·luminen, de detecció de vulnerabilitats en les persones grans i altres que tinguin solitud no desitjada. Potser una darrera qüestió, a banda d'algun altre comentari que vostè vulgui fer, però una darrera qüestió que li vull formular, senyor Robert Ises, és sobre la realitat de la pobresa silenciosa, que potser és el que es veu aquí, no? Les persones grans que potser no protesten, no surten al carrer, no expressen grans reivindicacions, però pateixen molt i pateixen, doncs això, l'abandonament, fins i tot, moltes vegades, de la societat.
A veure, això de dir va més sempre dona un negativisme. Sí que potser ens hem de contextualitzar o situar en un fet social i és... A veure, si ens posem amb anys, molts anys enrere, eren poques les persones que... És a dir, pel context social, per tal com està evolucionant la societat, les persones soles o que sentien soledat, que la patien, potser eren poques i eren més conegudes. Hi havia potser la vida comunitària era diferent, Tampoc vull ficar un negativisme com si anéssim evolucionant malament, però era diferent. En aquests moments, la societat, avancem que hi ha moltes més persones, és més difícil acompanyar aquestes persones. També, jo crec que no diré per res de nou, vull dir que tothom coneixem, la vida s'allarga. És a dir, les persones, diguem, que estem en edat de jubilació, s'allarga molt. Per tant, això fa que augmentin la vulnerabilitat, augmenti.
Sí, sí. Tots són realitats del nostre temps, oi? Signes del nostre temps que interpel·len també i fan necessària aquesta ajuda. Bé, doncs...
I permet'm dir que, a veure, davant d'una situació de vulnerabilitat o de dificultats o social, que sigui, els suports és el bàsic per normalitzar. És a dir, les persones, si tenen suports, normalitzen, milloren, i és on jo penso que ens hem de situar dins el fet aquest de la pobresa, la vulnerabilitat, l'exclusió social, no? En què hem de ser suports, ajudes, per millorar, per pal·liar, per portar-ho dels millor.
Doncs que aquest projecte de Càritas Interparroquial de Torelló, el projecte FARS per a persones grans i altres homes i dones amb solitud no desitjada, tingui encara més impacte del que ens ha descrit el seu coordinador, Robert Ises. Per acabar, ja un missatge que vulgui adreçar als oients de Ràdio Estel del programa La Veu de Càritas a partir de la tasca que vostè com a voluntari fa. Quin missatge d'esperança ens oferiria una mica per acabar de concloure l'explicació que ha fet?
A veure, jo el missatge que diria és que realment, en certa manera, una mica s'ha dit, però resumiria amb el fet de dir, a veure, estem davant de necessitats socials, les persones, és a dir, hem d'ajudar a dignificar les persones que tenen patiment, i els suports, i per tant des de Càritas, des del voluntariat, som un suport, crec que, és a dir, ho hem de plantejar des d'aquest punt de vista, i sempre també el missatge és que aquests treballs vagin molt coordinats amb serveis públics, que sigui, com nosaltres som complement o ens alimentem mútuament. I llavors l'altre missatge ja diria que és el respecte per les persones, el respecte en aquest cas per les persones vulnerables, i ja ho he dit, dignificar-les, tenir un gran respecte per ells i respectar la seva autonomia, les seves aficions, les seves condicions, la seva manera de viure i de ser.
Des de la generositat d'ajudar-les, clar, que sempre...
Exactament.
De vegades no és fàcil combinar-ho. Moltíssimes gràcies, senyor Robert Ises, voluntari i coordinador del projecte FARS, d'ajuda a persones grans i altres amb solitud no desitjada, que funciona ja des de fa un temps a Càritas Interparroquial de Torelló, feia uns mesos, no?, m'ha dit abans. Moltes gràcies novament. Com dèiem, una abraçada i fins una altra. Que vagi molt bé.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
IDESCAT acaba de publicar la nova enquesta de condicions de vida que descriu quina és la situació de la pobresa a Catalunya tot just abans de l'inici de la pandèmia. Segons aquestes dades, la taxa AROPE de risc de pobresa o exclusió social ha augmentat en només un any del 23% al 26,3%. Els tres components d'aquest indicador, que són la tasca de risc de pobresa, la privació material severa i la baixa intensitat del treball, empitjoren, com dèiem, del 23,6 al 26,3%. Els col·lectius més castigats per la pobresa són la infància, que puja de gairebé 3 punts, un de cada 3 és pobre, les persones migrades, que han crescut més de 8, de 2 de cada 3 viuen en la pobresa, i les persones grans, que han augmentat de més de 6, una de cada 5 és pobra. Més de la meitat de les persones aturades també estan en situació de pobresa. La nova enquesta també mostra com els indicadors sobre desigualtats s'han eixamplat. Les persones riques són més riques i les pobres més pobres. A més, un 10% de la població catalana tenen moltes dificultats per arribar a final de mes i no poden afrontar despeses imprevistes, alhora que un 10% han hagut de demanar ajuda a familiars i amistats per afrontar la cobertura de les necessitats més bàsiques. La taula del tercer sector reclama al govern que posi en marxa el pla de rescat social anunciat ara fa mesos, un canvi profund en les polítiques socials perquè siguin veritablement efectives i, sobretot, perquè tinguin una mirada a llarg termini, a banda d'una aposta clara per polítiques redistributives i un increment de la inversió. La taula recorda que per invertir aquesta situació cal abordar les causes estructurals d'aquesta pobresa i que cal resoldre els tres pilars fonamentals per a una vida digna, que són treball decent, habitatge assequible i garantia d'ingressos mínims. Una delegació de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya es va reunir la setmana passada amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, per abordar els greus efectes socioeconòmics de la crisi derivada del Covid-19, tot just el dia en què es van publicar les noves dades de pobresa a Catalunya que mostren una fotografia desoladora, com dèiem. La taula va insistir al conseller que és imprescindible impulsar polítiques destinades a pal·liar l'impacte de la pandèmia i, sobretot, augmentar els recursos adreçats a aquestes mesures i accions específiques per assolir l'objectiu prioritari de no deixar ningú enrere a través d'uns pressupostos 2022 que s'ha reclamat que siguin socials. També li van demanar que les entitats socials no perdin l'oportunitat de poder accedir al fons Next Generation i a altres recursos de la Unió Europea per oferir una millor resposta a les persones a les quals la crisi social més ha colpejat, a més de millores en el sistema de finançament del tercer sector, que ha de fer front a l'augment de les peticions d'ajuda i suport causades pel Covid-19 i de reforçar la contractació pública reservada. En clau interna, la taula del tercer sector li va plantejar al conseller que cal desenvolupar les mesures econòmiques recollides en la proposta del quart pla de suport al tercer sector social i va fer èmfasi en la necessitat d'aprovar la llei del tercer sector social durant aquesta legislatura per reconèixer la feina essencial de les entitats socials i per aconseguir una estabilitat financera indispensable per poder continuar treballant i atenent les persones en situació vulnerable. Es van fer públics el dijous passat, dia 15, els darrers nomenaments de la diòcesi de Lleida, entre els quals es troba el de Joan Carles Nicuesa com a nou delegat de Pastoral Caritativa i Social i de Càritas Diocesana. Relleva en el càrrec Carles Sant Martín, que l'exercia des del juliol del 2009. En un escrit, mossèn Sant Martín ha expressat que considera que aquests 12 anys han estat un temps intens, ric, apassionant, complex i evangèlic, que ha après molt durant aquest temps de Càritas Diocesana de Lleida, de l'equip permanent dels membres del Consell Diocesà, dels qui són treballadors i treballadores, persones contractades que cada dia estan als seus llocs de treball mirant de fer el millor possible el servei a les persones a les quals ajuden, de les persones voluntàries de les Càritas parroquials que miren d'estimar els qui estan en situació de vulnerabilitat, que acullen les parròquies i, en definitiva, a tothom. També afirma que ha estat molt enriquidora la tasca de coordinació amb les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Carles Sant Martín valora amb estima la relació amb Càritas Espanyola, que està al servei de les diocesanes, i recorda les assemblees anuals de l'organisme estatal en què ha participat. Igualment, valora molt positivament el camí recorregut amb els companys i companyes de les entitats que formen la xarxa sociocaritativa de la diòcesi de Lleida i es mostra convençut que continuarà tenint amb Joan Carles Nicuesa una persona propera amb sensibilitat social que creu en el treball en equip i en la comunió eclesial i que impulsarà aquesta realitat diocesana. Finalment, Sant Martín es posa a disposició del nou delegat en el que sigui necessari, comunica que la seva vinculació amb Càritas serà ara des de la parroquial de la unitat Pilar Magdalena de Lleida, de la qual n'és rector, agraeix a Déu aquesta etapa que li ha donat de viure com a delegat i també ha dit que confia en ell i també agraeix al bisbe Salvador Jiménez que aquests anys hagi dipositat la seva confiança en ell i que ara la posi en el nou delegat Joan Carles Nicuesa. Seguim repassant l'actualitat. Càritas Diocesana de Terrassa va organitzar una taula d'experiències arran de la pandèmia per posar en valor l'acompanyament a les persones més vulnerables. Llorenç Segalés, delegat episcopal de Pastoral Social del Bisbat de Terrassa, va iniciar la trobada exposant i comentant la paràbola del sandwich del Papa Francesc. Aquesta diferencia el sentit entre col·laborar i comprometre's. El pontífex esmenta l'acció positiva que significa col·laborar, que es defineix com donar sense donar-se'n, però remarca la necessitat dels catòlics de comprometre's, és a dir, de donar la vida pels altres. Llorenç Segalés va complementar el sandvitx del Papa Francesc aportant-li un ingredient més, que és la joia com a motor de la vida. Enfatitzant la importància de fer les coses per alegria i joia, tendència que segueix l'acció de Càritas i no pas des del patiment i la negativitat que envolten aquests temps tan complicats, el pare Llorenç va reforçar aquesta reflexió. Aquesta joia es va poder sentir i va experimentar-se a través dels quatre projectes que va presentar Mercè Mores, responsable del Departament de Voluntariat i Formació de Càritas Diocesana de Terrassa. Tots ells tenen en comú l'acompanyament a les persones, però cadascun abasta un col·lectiu o una perspectiva que els fa únics. Dels 53 municipis on incideix Càritas dins del Vallès Oriental i l'Occidental, es van mostrar projectes de Cerdanyola, Ripollet, Terrassa mateix i Mollet. I finalment destaquem que una delegació de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya es va reunir la setmana passada també amb el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, per explicar-li les prioritats de les entitats socials en aquest àmbit. Per a la taula, assegurar el dret al treball decent és fonamental per al rescat social i per aconseguir que les persones en situació vulnerable tinguin una vida digna a l'hora que van demanar al conseller Torrent que es concretin aquelles mesures dins l'acord per una Catalunya social que són essencials per a la recuperació social. La taula també va traslladar al conseller Torrent que les entitats del tercer sector volen participar activament en les decisions estratègiques que es prenen sobre polítiques d'ocupació destinades a la inserció i formació dels col·lectius amb especials dificultats per trobar feina. El tercer sector social ha acompanyat 70.000 persones en la seva inserció laboral i n'ha format més de 75.000, segons dades del baròmetre del tercer sector. És per això que defensa que és un actor imprescindible, sobretot en aquest context de crisi socioeconòmica del Covid-19. Sobre el pla de xoc en polítiques actives d'ocupació anunciat pel govern a principis de juliol i que mobilitzarà més de 900 milions d'euros, la taula mostra el seu interès pels detalls d'aquest pla i pel paper que tindran les entitats socials. També insisteix en la demanda que el tercer sector pugui tenir accés als fons europeus Next Generation per donar una millor resposta als efectes de la pandèmia i que el nou govern es faci seu i concreti aquelles mesures de l'acord per una Catalunya social. En l'àmbit del consum, la taula del tercer sector va reiterar la demanda d'ampliar el conveni signat amb Endesa, que regula la pobresa energètica a la resta d'empreses subministradores, i també va expressar al conseller Roger Torrent la seva preocupació per tancar com més aviat millor els mecanismes per gestionar el pagament del deute i per informar a les famílies vulnerables que compleixen els requisits sobre la nova situació de condonació del deute. I en clau interna, la taula va recordar al conseller d'Empresa i Treball el compromís adquirit per l'executiu de cara a aprovar aquesta legislatura la llei del tercer sector social i d'impulsar també la llei d'economia social i solidària.
Ajuda'ns a ajudar
i a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Avui el nom propi del nostre testimoni no és altre que la presidència de Càritas Catalunya. És per això que volem connectar amb la seu de la Càritas interdiocesana de les nostres diòcesis. Allà tenim el nostre company, membre de l'equip del programa, Luis Miguel Luna, també cap de comunicació i adjunt a presidència de Càritas Catalunya, que conversarà els propers minuts amb el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig Caral. És una ocasió d'or per repassar alguns temes de l'actualitat social que són d'allò més importants i molt urgents. Luis Miguel Luna, endavant amb aquesta entrevista a Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Bon vespre o bona tarda.
Bon vespre, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.
Molt bon vespre a totes i a tots els que esteu en sintonia i escolteu cada setmana aquest programa.
Senyor Roig, la majoria de les Càritas diocesanes catalanes van presentar les seves memòries anuals en el marc de la Setmana de la Caritat. Totes van coincidir en els estats de la crisi sanitària, oi?
Sí, doncs pràcticament sí, perquè la crisi de la Covid-19 ha suposat una caiguda històrica del PIB de tot l'estat, probablement la més forta des de les últimes dècades dels anys 70 fins ara. I també l'impacte sobre el mercat laboral ha estat esfereïdor. Actualment hi ha 3,7 milions de persones aturades a Espanya. A Catalunya hi ha 55.000 persones més que el 2019. I, per postres, cal tenir en compte que milers de persones tenen contractes temporals fins i tot tan minimitzats que estan per hores. Altres no tenen ni feina, però estan en processos de formació i altres ja han desistit del tot de trobar feina. Una altra dada preocupant és la que ens parla de la davallada brutal del patrimoni, sobretot entre totes aquelles famílies més humils, un 25%. En canvi, hi ha un 10% de famílies amb més disponibilitat econòmica que ha augmentat amb molt el seu patrimoni.
Fa un any que va començar la crisi i va haver-hi un gran trencament, no? Va haver una etapa amb la qual tota la població es va haver de confinar. Què va suposar el confinament?
Bé, el confinament va ser una situació inesperada i imprevista i que va suposar la immobilització de la major part de la població, sobretot d'aquella població que estava activa, laboralment activa, fet que va afectar greument el mercat laboral i la merma econòmica per moltes famílies. Milers de persones que treballaven el que en denominem economia informal, altrament coneguda com a economia submergida, es van veure en risc de desnonament per les habitacions rellogades que tenien i perquè no podien fer front a aquest pagament. Això va suposar un increment espectacular amb més d'un 45% de les llars que trucaven per primera vegada a la porta de Càritas. Les ajudes més demanades per totes aquestes famílies va ser sobretot aliments i ajudes econòmiques. Va ser, i lamentablement continua sent, per poder pagar el relloguer de les seves habitacions.
Davant d'aquesta situació que ens està explicant, senyor Roig, quina va ser la primera resposta de Càritas?
Molt senzill. La primera resposta va ser la més immediata. No tancar. No deixar al carrer ningú sense resposta de proximitat. Però vora un 15% dels projectes que té Càritas van haver de reconvertir-se i passar de l'atenció presencial a l'atenció telemàtica o també contacte telefònic. En aquest sentit, el paper de les Càritas parroquials, de les interparroquials i de les arxiprestals va ser fonamental per tal de garantir els serveis de primera necessitat i de primera resposta: alimentació, habitatge, primera acollida i, sobretot, assessorament jurídic especialitzat.
Després de tot aquest any de pandèmia, com caracteritzaria vostè les conseqüències que ha tingut la Covid, sobretot per als col·lectius més vulnerables?
Ho caracteritzaria d'una manera preocupant, perquè la situació crítica afecta gairebé tothom, però especialment les famílies amb menors que van veure com, degut a la bretxa digital, per exemple, els seus fills i les seves filles empitjoraven en els resultats escolars i acadèmics, i també perquè els joves es quedaven sense referents laborals. Molts d'ells ens deien que els demanaven, per exemple, per acabar d'aconseguir una feina, tenir experiència laboral. I la pregunta és òbvia: com es pot tenir experiència laboral si no s'ha tingut l'oportunitat de poder treballar? Per tant, la pandèmia de la Covid-19 també ha suposat un empitjorament de la salut psicosocial de les persones, sobretot les més fràgils. Encara no som prou conscients de les conseqüències que patiran milers de totes aquestes persones. La solitud també no desitjada, majoritàriament de les persones grans, ha estat també un dels altres temes que més ha preocupat Càritas. Tampoc era un problema nou, però sí que es va notar especialment durant la crisi sanitària que vam patir durant tot el 2020 i que a començaments d'aquest 2021 encara hem vist agreujada.
Davant d'aquesta situació tan colpidora, senyor Roig, president de Càritas Catalunya, ens podíem preguntar fins quan podran aguantar les famílies més vulnerables?
Això és una situació de difícil resposta, però així com la crisi econòmica del 2008, el 2014-15, es va anar poder superant per part de moltes famílies a través de les xarxes relacionals familiars, és a dir, suport dels avis, suport dels pares i del veïnatge també, ara aquest coixí va quedar ja exhaurit i pràcticament desinflat. Aquestes xarxes de suport ja no tenen prou capacitat per tal de pal·liar les necessitats de les famílies més vulnerables.
Moltes personalitats, entre elles el propi Papa Francesc, doncs ens han dit que havíem d'aprendre d'aquesta pandèmia, que aquesta pandèmia, doncs, tot i que era doncs, una situació molt dramàtica, doncs, també ens podia ensenyar moltes coses. Era també una oportunitat per refer, per canviar. Des del seu punt de vista, què hem après d'aquesta pandèmia?
Si fem servir un llenguatge amb connotacions bèl·liques, diríem que ha estat un estrall. Però si ho posem amb repercussió econòmica, ha estat una patacada molt forta per totes les il·lusions de milions de persones. I tot això, malgrat tot, hem après noves lliçons, com per exemple que hem de superar una economia de mercat salvatge i passar forçosament a una economia solidària, ben entesa i amb el compromís de tothom de poder-la practicar. Hem de garantir els drets de tothom i no crear ciutadans de primera o ciutadans de segona, per no dir de tercera o quarta fila. Hem de garantir els drets de tothom i no crear ciutadans en el paper, diguem-ne, que quedin desatesos en el paper central de les cures i les atencions en la praxi social. I també jo afegiria en aquest aspecte que això hauria de ser una de les prioritats. Se n'hi poden afegir d'altres, però aquestes serien les més essencials.
Davant d'aquesta situació, des de la perspectiva de Càritas, quins són alguns dels temes claus per al futur, sobretot, evidentment, de les persones més fràgils?
Bé, tenint en compte, com molt bé ara apuntaves, que ja s'ha constituït el govern, la incidència en les polítiques socials és fonamental. Fonamental que els qui tenen la capacitat de decisió entenguin que la prioritat del pressupost ha d'anar molt més encaminada a sufragar totes aquestes polítiques socials, que són àmplies, però que tenen una repercussió fortíssima en l'economia. La necessitat també d'ampliar urgentment el parc d'habitatge social protegit, tant el de lloguer com el de compra. La posada en marxa de programes d'inserció laboral per a joves sense feina i també de persones majors de 45 anys. L'encaix necessàriament obligatori entre renda garantida de ciutadania amb competències de la Generalitat i l'ingrés mínim vital amb competències de l'Estat. La reducció de la famosa bretxa digital, que tantes situacions inestables a nivell educatiu està creant, i la generalització de l'empadronament, fins i tot sense residència fixa, en tots els ajuntaments, si no en tots, en molts dels ajuntaments de Catalunya. També la difusió de la llei de la segona oportunitat, però demanaríem, això sí, una sensibilitat especial perquè el nou govern faci els possibles per entrar en la via idònia de la negociació
per aprovar com més aviat millor la llei del tercer sector social de Catalunya.
Les entitats socials com Càritas tenen molt a dir, no? I tenen molt a dir sobre la participació, sobre la solidaritat ciutadana.
Sí, evidentment. Entitats socials com la nostra, de Càritas, tenim molt clar que els problemes estructurals no es poden resoldre només des de la solidaritat ciutadana i prou, sinó que ens cal posar-hi molta dosi d'esperança i molta dosi de persistència. I això, amb això aconseguirem que la pandèmia hagi posat de manifest que tots som vulnerables. Per tant, davant d'aquesta vulnerabilitat gairebé generalitzada que tots tenim, que tots patim, ens sentim d'una manera o altra petits i que ens necessitem més que mai els uns als altres. És a dir, dit d'una altra manera, que som interdependents i que la caritat és una urgència davant del dolor.
Doncs fins aquí l'entrevista que hem efectuat a Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Moltíssimes gràcies per la seva presència en el nostre programa La Veu de Càritas.
Moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients que mantenen aquesta fidelitat auditiva setmanal.
Moltes gràcies, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, i gràcies a tu també, Lluís Miguel Luna, per aquesta estona compartida. Arribem ja al final amb l'agenda.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Hi ha algunes previsions per tancar la temporada. El proper dilluns, dia 26 de juliol, festivitat de Sant Joaquim i Santa Anna, se celebra la primera jornada mundial dels avis i de la gent gran amb el lema «Jo sóc en tu dia rere dia», que vol expressar la proximitat del Senyor i de l'Església a la vida de cada persona gran, especialment en aquest difícil moment de pandèmia, i que alhora també és una promesa de la proximitat i l'esperança que mútuament joves i grans poden expressar-se els uns als altres sense oblidar la missió evangelitzadora d'anunci, de pregària i de guiatge de la gent gran i els avis en relació amb els joves. Serà dilluns, festa de Sant Joaquim i Santa Anna. I Càritas diocesana de Lleida, Arrel, Sant Ignasi i Magis, pastoral dels jesuïtes entre 18 i 30 anys, impulsen aquest any per primer cop a Lleida un camp de treball amb el lema «Servir més Lleida». Es tracta d'una experiència de comunitat en servei amb persones en situació de vulnerabilitat. Es durà a terme a Raïmat entre el 31 de juliol, que és dissabte de la setmana vinent, i el 14 d'agost, i està destinat a joves que tenen entre 21 i 30 anys. Per acomiadar programa i temporada, ens queda felicitar l'Arxidiòcesi de Barcelona perquè van ser ordenats ahir a la tarda a la Basílica de la Sagrada Família 5 nous diaques. Són els seminaristes Sergio Adán, Alfons de Alarcón, Santiago Sellier, Pau Manent i Federico Marfil. Va ser una celebració viscuda i aquests diaques, doncs, si Déu vol, podran ser ordenats també aviat. Preveres, moltes felicitats. Els mossens són molt importants també per a l'acció de Càritas. Nosaltres ens acomiadem, tot agraïm-vos, amics oients de tot cor, la vostra companyia, no només avui, sinó tota la temporada. Hem estat amb vosaltres, el Jordi Carretero a les vies de so, i també la Montserrat Creus a la coordinació, i el Lluís Miguel Luna, amb qui us parla davant del micròfon. Ho ha fet amb molt de gust durant tota la temporada, l'Ignasi Miranda. Arriba el moment de tancar una etapa. Càritas i la seva veu seran presents a partir del setembre en la nova temporada, amb molts canvis a Ràdio Estel, però que tindrà presència igualment els dilluns, encara que sigui d'una altra manera. Us ho farem saber quan comenci el setembre. Bon estiu i un agraïment molt sincer a tots i totes els que ens han ajudat en aquest programa aquests mesos. Adeu-siau!